La nostra música.
La nostra música.
La nostra música. Presentat i dirigit per Joaquín Castaño.
Salutacions i benvinguts a un nou programa de La nostra música, on quinzenalment tenim com a convidats grups o cantants de la nostra comunitat, o afincats en ella, ja canten en valencià o en altre idioma. Avui tenim el plaer de comptar amb Cesc Domènech, del grup La Tardor. Molt bona vesprada, molt bon dia, Cesc.
Hola, què tal, com estem?
Ara anem a fer una sèrie, com si diguem, de qüestions relativa als vostres shows, dels vostres concerts, dels vostres espectacles. Quina ha sigut la seva evolució al llarg d'aquests 10 anys, 11 anys de Tardor?
Suposant, jo crec que l'evolució més gran és, just des de que ha passat tot això, nosaltres anem ja als concerts en un equip tècnic, que som, al final, entre els músics i els tècnics som 2, 3, fos unes 8-9 persones, no? 8-9 persones, que clar, és gent que t'ajuda a donar un passet més de la música en directe. Al final, la música en directe no és només tocar els instruments, és l'espectacle, és el so, que no el pots controlar tu, que l'ha de controlar algú externament, el teu so, com vol sonar. Entonces, clar, que ha evolucionat. A dia d'avui portem un espectacle de llums propi, que amb un tècnic d'il·luminació que el prepara i el llança, que normalment és Jaume, que, bueno, que és un supercrac. Tenim el nostre tècnic de so, que és Guillermo Sanz, que també ve nosaltres allà on anem, és indispensable. I després, bueno, tenim backliners i conductors i gent que ens ajuda a muntar, descarregar, ens porta els jocs i ens dona ànims, no? Com Salva Alfonso, Alexandre, San Juan, bueno, ha anat canviant la gent que ens ha acompanyat, però bueno, sempre intentem ser un equip de 3 personetes a part dels 5 músics i bueno, això dona un plus, no?, a l'espectacle en directe. Nosaltres el que pretenem sobretot és que puguem invertir el que guanyem en que els espectacles i els discos sonen millor, l'espectacle siga millor i siga més autèntic i, per tant, això necessita professionals al teu costat i això costa diners. No?
Què pot trobar-se qui no hagi anat a un concert de tardor?
Energia, molta força i contundència. De fet, molta gent ens ho diu. Els discos nostres sonen d'una manera i quan arriba en directe la gent moltes vegades diu: ostres, aquests tios tenen molta força, no? Perquè nosaltres ens connectem i des del minut 1 de concert fins al minut, depenent de la llargària del concert, el minut 60 o el minut 70 o el 75 o el que siga, ho donem tot, estem a tope i això es nota molt, la gent ho capta mogolló i connectem molt a la gent, no? Jo diria que som molt enèrgics, molt de moviment, molta suor i som directes, jo crec que de molt de cantar. Nosaltres el que notem és que la gent sol quedar-se com extasiada d'alguna forma mirant-nos i cantant. A la gent cantar les cançons, això és molt guai. Totes, o quasi totes. I això genera una unió molt xula entre músics i públic, no? Al final és com que som un, no?
Fins on heu arribat en la vostra música? Perquè tinc entès que passeu fronteres no només a nivell de País Valencià, sinó fora del territori espanyol.
Bueno, no, fora del territori espanyol no hem tocat mai, eh? Sí que és de veres que hem tocat en Madrid, hem tocat en Catalunya, hem fet alguna inclusió a Andalusia, en un festival, bueno, hem fet alguna cosa fora del lloc on se suposa que ens tocaria estar, no? Però perquè al final nosaltres, encara que cantem en valencià, fem música universal, no? I sobretot en els jocs on la gent accepta que la música és universal i es pot cantar en molts idiomes, doncs allà que anem i allà que podem estar i allà que tenim cabuda, no? És de veres que el nostre gruix de concerts el fem al País Valencià. Et diria que en unes comarques molt concretes que són molt consumidores de música en valencià i que tenen molta acollida. I a partir d'ahí, doncs, hem fet incursions. Segurament en Catalunya ens agradaria tindre un circuit més estable, el que és que és complicat perquè hi ha molta competència. Però jo crec que és un dels futurs propers que volem intentar aconseguir obrir-nos camí allí, no? Perquè allí també hi ha molt de mercat i molt de públic potencial que de fet pensem que li agradaria molt Tardor, però sense oblidar-nos d'on venim, perquè al final València és on som forts i és on la gent ens agrada i ens escolta. Després també, doncs, en Madrid, sempre que hem anat hem tingut el nostre públic, gent que funciona, valencians residents allí, catalans residents allí, però també gent de Madrid, no?, que ens escolta, que no hi ha un problema. I això seria un poc el nostre modus operandi, no? Fer-nos forts al País Valencià en gires més o menys potents així i que això ens permeta fer escapades més enllà, a lo millor, doncs, sense tants diners, sense diners pel mig o a lo millor en unes condicions un poquet més menys favorables, però bueno, que ens interessa anar fent perquè ens vagi escoltant més gent.
L'evolució del repertori vostre, només canteu cançons de l'últim àlbum per promocionar-lo o agarreu alguna de les cançons anteriors vostres?
Mira, nosaltres normalment en els concerts de presentació, el primer any de gira d'un disc, toquem d'alguna forma el gruix del concert són cançons del nou disc, que és al final el que estem presentant, no? Però sí que és de veres que sempre tenim algunes cançons que ens acompanyaran sempre, no? Des dels primers discos i que les incorporem. Sí que és de veres que en el concert de la Sala Munt, en febrer, era el primer cop que vam tindre l'oportunitat de fer un concert més extens d'una hora 30, una hora 45 minuts, per ahir, o sigui, un concert llarg, n'hi havia, vam tocar, no sé si són 18 o 17 cançons, i vam tocar quasi de manera íntegra el nou disc i ens va donar espai per incorporar cançons que teníem moltes ganes de tocar d'anteriors discos, però que moltes vegades quedaven fora per la qüestió del temps, no? Perquè al final si toques en concerts on et deixen tocar 45 minuts o 50 minuts de repertori, pues has d'elegir, no? I sempre hi ha cançons que queden fora, no? Però bueno, la nostra idea és recuperar una sèrie de cançons que creiem que encaixen amb l'estil actual dels anteriors discos i que sempre ens acompanyen allà on anem.
Festivals on heu estat, per exemple, i cantants de renom amb el que heu coincidit o heu compartit escenari o que heu col·laborat en ells, que vos hagin marcat.
L'any 2015 va ser, jo crec que l'any 2015 i 2016 va ser dos dels millors anys per a Tardor a nivell de festivals. Vam tocar en moltíssims festivals internacionals, vam tocar en el Low Festival de Benidorm, vam tocar en l'Arenal Sound de Burriana, vam tocar en el Granada Sound, vam tocar en el Festival de les Arts en València, així amb festivals més potents, no? I ahir vam coincidir amb moltes bandes punteres i amb molta gent important, no? Experiències xules, que en col·laboracions xules, per exemple, en un programa de punt que es diu L'Estudi, vam coincidir amb Pau Alabajos, que era amic ja anteriorment, però mai havíem fet res junts, i vam tenir la possibilitat de versionar una cançó seua, i ell va versionar una cançó nostra, després vam fer una versió conjunta, i arrel d'aquest programa va sorgir una amistat prou important, no? I ens tenim respecte i apreci mutu, i xerrem molt, i bueno, pensat inclús fer coses junts, i pues, d'ahir va ser una cosa xula. Després tenim una experiència, una de les vegades que vam pujar a Catalunya a tocar al Canet Rock, que és un festival molt important també d'allà, bueno, se'ns va costar el cantant de La Pegatina, que ara no me'n recordo com es diu. La Pegatina és un grup superconegut, no?
Adrià, sí.
Adrià, correcte. Adrià de La Pegatina, i ens va dir que li encantava una cançó nostra que es deia Cursa de Cavalls. I, bueno, nosaltres vam quedar flipats perquè va ser ell qui va vindre i ens va dir, hòstia, vosaltres sou Estardor, uah, m'encanta, tal, i super... I, clar, per nosaltres va ser com, joder, si tu eres Adrià, no? Nosaltres som Tardor, nosaltres som els que no som res i tu eres el que és tot, no? I era com l'efecte contrari, no? I va ser molt guai. I ens va demanar, per favor, que si podíem, si en el concert que anàvem a fer, que ell estava per ahir, anàvem a fer Cursa de Cavalls i podia pujar a cantar a nosaltres. I, òbviament, li vam dir que sí, sense pestanejar. No l'havíem assajat, però la vam tocar i ell va pujar a cantar-la, perquè es va declarar fan incondicional d'aquesta cançó i que li encanta i que volia. I vam dir, bueno, pues fem-ho.
Algun somni musical complet o que vulgueu complir?
A mi un somni, que bueno, és un somni, és una espècie d'objectiu, però sense estressar-nos, sense que ens limiti res. Vull dir, si arriba, arriba, i si no arriba, no arriba. Això és una carrera de fons. És aconseguir establir-nos a nivell professional complet. A nivell de la banda sabem que és complex i tampoc tenim perjudicis en admetre que, bueno, pues, si no ho aconseguim no passa res, perquè hem aconseguit moltes de les coses que mai ens imaginàvem que anàvem a aconseguir, no? Hem tocat davant de moltíssima gent, hem fet shows molt xulos, amb unes condicions tècniques professionals increïbles. Hem tingut experiències que sé que molts grups haurien volgut tindre i no han pogut tindre, per tant, ens hem de sentir orgullosos. I al final, a partir d'ahí, continuarà avant, no? Però jo crec que el nostre somni, que és un somni compartit, és poder continuar fent concerts. I que aquests concerts siguen cada volta millors i siguen perquè la gent que ve vol escoltar-nos. Al final és l'objectiu, no? Que cada volta ens escolti més gent i que la gent vingui als concerts perquè realment ja veig escoltar Tardor, no?
Feia una entrevista fa uns dies a un cantant de jazz i en dia que gèneres com el jazz, al no tindre una finestra oberta en alguna ràdio, no la consumi aquesta gent. És a dir, el públic consumís el que se li oferís, simplement, no busca més allà.
Bueno, hi ha un poc de tot. Sí que és de veres que els públics normalment es mouen en cercles, no? En cercles d'influència, com siguem, no? I, òbviament, també guiat per l'estil que t'agrada o pel que siga, no? Però sí que és de veres que la gent, òbviament, consumeix allò que li arriba. És de veres que a dia d'avui amb les xarxes socials i l'internet i la distribució digital, pues, la capacitat d'arribar a més gent existeix, però també és de veure que la gent amb més poder o més repercussió és qui arriba. No? La resta, a vegades, tu publiques un disc de manera digital i es queda allà en un núvol que ningú consumís. No? Això és real. Al final, si no tens influència, la teva música no arriba o és molt difícil que arribi. No? Llavors, el públic és molt... És una macedònia de coses, vull dir, hi ha gent que escolta allò que es troba en els mitjans de comunicació, per tant, escolta el que li fiquen, que no insistís, no té per què ser dolent, això és com és, i després hi ha gent activa que busca al final. En el cas, nosaltres hem emanat molt de lo que seria la música en valencià, que té un públic fidel, no? I bueno, alguna gent pues, s'ha sentit identificada en el pop-rock perquè bueno, no era l'estil dominant en la música en valencià i s'ha fet seguidor nostre. No? I després hem incorporat a moltíssima gent que li agrada el pop-rock però que mai havia tingut un grup de capçalera en la llengua que parla simplement perquè no existia. No? I quan arribes a aquesta gent és molt bonic, no? Perquè dius, hòstia, jo no havia escoltat mai la vida de música en valencià, perquè els referents de música en valencià que hi ha pues, no m'agraden. I de repente esteu vosaltres i és com, uah. I normalment de la mà de tardor entres en un món del pop-rock en valencià de grups que no tenen molta o molta trajectòria o molt de públic, però que hi ha gent que es descobreix i queda aprendant, no? Llavors, dintre del pop-rock ens hem de fer forts, no? Del pop-rock en valencià per a que la gent comenci a descobrir-nos, no? I fer colleta. I, bueno, a partir d'ahí, pues, jo diria que Tardor té un públic estable, sobretot en valencià i als voltants, públic molt fidel, públic que ve les nostres actuacions, públic que compra els nostres discos, i això és molt important perquè sembla que seria lo natural, no? Però la realitat és que hi ha infinitat de projectes que no connecten amb el públic, hi ha infinitat de projectes que no acaben de funcionar, que la gent no compra els seus discos, que la gent no va als seus concerts i continuem intentant, no? Nosaltres tenim la sort que bueno, pues, té un cert públic fidel que està ahí sempre, no?
I respecte dels mitjans de comunicació, trobes que teniu prou finestres obertes? Falta més qualitat en els programes i menys tales sous? I menys màrqueting? I quines conseqüències porten aquests... Bueno, no vaig a dir el nom dels programes, però ja estem pensant tots en algun que pari per televisió. I el que m'acabes de dir és molt bo, l'estudi que el van llevar de Apunt Ràdio.
Bueno, de fet, nosaltres no tenim molta queixa perquè, per exemple, el fet de que apareguera Apunt, de nou, no?, i aquest reforç audiovisual a nivell valencià que era tan important i vam perdre, no? I que al final és trist, però l'administració, o sigui, el servei públic també és poder recolzar allò que passa i allò que es veu al nostre territori i al final la cultura necessita els mitjans de comunicació. Sense mitjans de comunicació no podem arribar a la gent i, per tant, un mitjà de comunicació tan potent com és un mitjà de comunicació autonòmic era estrictament necessari, no? Entonces, nosaltres, en aquest aspecte, estem molt contents i bueno, al final és una finestra en la qual nosaltres sempre hem tingut cabuda, ens criden moltíssim per a qualsevol cosa, volen comptar amb nosaltres sempre i bueno, és d'agrair, no? De fet, al final nosaltres quan traiem un treball hi ha vegades que inclús ens costa atendre a tots els mitjans de comunicació, encara que ens encantaria simplement pel fet que no donem abast, no? Perquè ens dediquem també a altres coses i al final atendre a cada mitjà de comunicació com toca, no fer-ho de manera ràpida i per llevar-te de damunt, de vegades costa, no? I per això no ho fas, no? Si no tens el temps, no ho fas, no? Bueno, doncs a partir d'ahir, nosaltres estem molt contents sempre en com ens han tractat les mitjans de comunicació. És de veres que sempre hi ha mitjans i mitjans, és obvi, no? I bueno, t'intentes fer l'esforç d'estar ahir per a tots. I al final és una ferramenta molt important, no? Perquè tu també, com a grup tenim dues funcions. Una és que els mitjans de comunicació ens ajuden a donar-nos a conèixer i també nosaltres, apoyant i ajudant els mitjans de comunicació, també generem contingut que ajuda els mitjans de comunicació a créixer. Vull dir, al final és retrospectiu, no? I nosaltres, els mitjans de comunicació culturals es necessiten a nosaltres i nosaltres necessitem els mitjans de comunicació cultural. Per tant, n'hi ha que fer aquest esforç, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que estar intentant, no? I nosaltres tot això som superconscients. Pensa que en la banda hi ha, ara mateix, Gerai, Àlex i David són periodistes, Tono és comunicador audiovisual, vull dir que som conscients dels mitjans de comunicació i la importància que tenen, no? I per això. A partir d'ahir, doncs, bueno, pense que sempre, òbviament, tiré cap a casa i sempre pense que en els espais de comunicació doncs, falta més cultura, no? Falta més música. Però, bueno, programes com l'estudi van ser un experiment molt xulo que després va desaparèixer, però, bueno, també la ràdio tenim territori sonor, no? Que ha sigut com... ha esdevingut el programa de referència que tenim ací i, bueno, i després, doncs, trobarà a faltar que els mitjans de comunicació més a escala de l'estat espanyol es facin més ressò de la música valenciana. N'hi ha, però poquet. I després també pues, trobarà a faltar aquests mitjans, els mitjans de comunicació catalans, no? Com pugui ser pues, Enderrock o ICAT-FM i mitjans de comunicació aixina, pues, sí, es fan ressò de moltes coses que passen així, però poquetes. No? Al final, com compartim idioma, pues, i ells culturalment tenen un teixit més potent, pues, seria interessant que ens ajudaren també un poc a alçar. No? Però bueno, això són crítiques mínimes, ja ho van fent com poden, no? Però bueno, al final és a seguir lluitant i nosaltres considerem que els mitjans de comunicació són peça clau en què la música es difon.
No he vist mai un huracà arrencar arbres al seu pas. No he pujat al pic més alt. M'espanten els barrancs. No sóc capaç de dibuixar paisatges que no he aixafat. Coses extraordinàries que mai he provat, que ni tan sols podria imaginar. Has vist la neu caure vora la mar, és tan bonic que no puc oblidar. Sempre que ix el sol, sento un impuls, i quan és tan gran t'ho donaria a tu, però tu sempre
respecte de les institucions, el tracte que donen les institucions al món cultural i al món de la música, tu trobes que les institucions traten bé els artistes com vosaltres?
Doncs pues bueno, això dona pa un programa a part. A veure, jo és que a part de música en tardor, també bueno, soc com... Els membres del grup van fer una discogràfica que es diu Primavera d'Hivern, editem a altres grups i bueno, ajudem a treure els llançaments i portem també la contractació. Per tant, a nivell burocràtic estic també molt involucrat en tot això, no? He de dir que l'administració valenciana, encara que no ho sembli, fa molt més del que nosaltres ens imaginem. I ahir l'Institut Valencià de Cultura aposta clarament per la música, no? La part de músiques. I ara en la nova direcció de fa dos anyets, encara més, no? Estava més centrat en la música clàssica, en les músiques de contemporànies i de repente, bueno, el suport al pop rock és palès, no? I a nivell d'ajudes, convocatòries, simplement que, bueno, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que... Bueno, pues la burocràcia al final és complicada, no? I hi ha molta gent que pensa que no hi ha aquest reforç simplement perquè, clar, entrar en aquest món i obrir aquestes portes per a un músic a vegades costa, no? Però sí que existeixen possibilitats, no? A nivell de l'estat espanyol, jo no sé si és perquè la cultura suposa que les competències són de les autonomies i el reforç el fa les autonomies, però jo mai, a partir de l'estat espanyol, tampoc he vist mai molt de suport. Sí que és de veres que a nivell d'administració, sí, de fet, hi ha ajudes per a produir els nostres discos, hi ha ajudes per a fer els assajos per a poder dur a terme les gires, hi ha ajudes per a fer gires fora del País Valencià, hi ha una sèrie d'ajudes molt, molt interessants, no?, que bueno, ajuden un poc a mantindre el grup, que si no seria impossible. No? A partir d'ahir jo penso que les administracions tenen que ajudar, però no tenen que ser el manteniment, no? Perquè la música al final ha de poder mantenir-se des del punt de vista privat dels propis projectes, perquè si no, no va tindre mai una continuïtat quan l'administració et talla el grifo, que passa? Desapareixes. No? Entonces, l'administració com a ajuda està molt bé, però el que has d'aconseguir és fer seguiment, augmentar el seguiment de públic i que al final el teu propi públic et pugui mantindre. No? És un poc l'objectiu. En aquest aspecte no tenim moltes queixes a nivell institucional, ens sentim recolzats i hi ha moltes oportunitats. Òbviament, que hauria d'haver més, sí. Que s'ha actuat tard en el moment d'agència sanitària, alerta sanitària actual, sí. Que s'està tardant molt en treure les convocatòries d'ajudes per a poder resistir, sí, totalment. I de fet, són queixes que molta gent ja han traslladat als organismes competents, perquè el que no pot ser és que el ministre de Cultura tarda quasi 50 dies de paralització de la cultura a treure un paquet d'ajudes. No té ningú sentit. No? Entonces, bueno, pues esperem que dels errors també aprenguen i cuiden un poc, no, la cultura, perquè al final, sobretot en els moments difícils, sense el suport de l'Estat, no hi ha manteniment possible. Si és que quan torna tota la normalitat, tampoc n'hi ha més, vull dir, podrem automantindre'ns en el públic, en els concerts i tal, però a dia d'avui, si no hi ha una xicoteta ajuda, estem fotuts.
I la solidaritat, unió que n'hi ha en altres sectors de la cultura, com pugui ser el món del cinema o del món de... Tu trobes que falta més solidaritat i menys individualisme en el món de la música? O trobes que n'hi ha prou unió i prou organització, prou cohesió entre els músics?
Totalment, vull dir, amistat i bon rotllo entre els músics hi ha. Organització zero. És a dir, jo sempre fico d'exemple els actors i actrius, es van sindicar, van plantar les seues exigències i tenen un conveni al qual regir-se a nivell professional i un conveni de mínims que o em pagues això per fer este paper o em pagues aquestes coses per ser este tècnic de no sé què o em pagues tal o no es fa. No? Que nosaltres un conveni com a l'estat espanyol és vergonyós, però bueno, també demostra que a nivell organitzatiu som un desastre, no? I som molt individualistes. Què passa en la música? El que passa és que hi ha una base molt forta de músics a nivell amateur o semiprofessional que, com no viuen de la música, tampoc tenen problema en no exigir certs drets a l'hora de posar-se en escenari, perquè per a ells és un hobby. Entonces, tot això, al següent escalafó de músics, que són els que sí que es volen intentar dedicar de manera professional, els fa una competència deslleial molt, molt gran. No? Sumat a que després la piràmide invertida, és a dir, la piràmide de la música és molt, molt, molt puntiaguda, és a dir, en la punta dels músics, hi ha músics que viuen molt, molt, molt bé, amb molts diners, però la gran majoria viuen com poden, quasi sense arribar a final de mes, doncs complica molt arribar a acords, no? Perquè, òbviament, un músic que guanya, jo què sé, 30.000 euros per bolo, no té les mateixes preocupacions d'un músic que guanya 1.000 euros per bolo, no? Entonces, a partir d'ahí, això complica molt l'assumpte, no? Però, pues bueno, tindre un estatut del músic, tindre un conveni col·lectiu del músic uns mínims i que tot el món es comprometés a complir-los seria un primer pas. A partir d'ahí, si tinguem mesures de pressió fortes a nivell sindical o a nivell d'associacions, pues, podríem permetre, per exemple, que les altes en el règim d'artistes de músics no foren tan costoses, perquè al final, si jo m'he vull donar d'alta en el règim d'artistes, no com a autònom, com a treballador per compte aliena, pues costa un dineral, no? Entonces, això implica que accedir a la professionalització és més difícil. Després, els règims d'autònoms de músics que hi ha en altres països de la Unió Europea pues, podrien ser un exemple, no? Que podrien ajudar a facilitar un poc les coses i a fer un poc a dignificar la professió. Clar, tots aquests entrebancs fan que dedicar-te a la música de manera professional siga altament complicat i impulsa els grups que funcionen a treballar molt de manera individual, a generar una empresa amb els seus propis treballadors i intentar tirar de manera individual en compte de sumar forces de manera col·lectiva, com és natural. No? I això és el que ens falta. Jo suposo que si ens organitzarem més i reivindicarem el que volem de manera conjunta, tindríem més força. No? I podríem fer mesures de pressió com plantar-nos i dir no fem més concerts fins que no hi hagi un estatut del músic, per exemple, coses així. No? Però bueno, ja arribarà, si arriba. Al final els músics són difícils de coordinar.
M'has parlat de que teniu un segell discogràfic. Pots parlar-me del funcionament del segell discogràfic i què tal vos va el funcionament de Primavera d'Hivern? Què tal l'experiència?
Bueno, va començar amb la idea de poder editar els propis discos de tardor. En 2017 vam editar el nostre primer disc, que és Patraix, el va editar Primavera d'Hivern. I de l'experiència i d'aquests últims anys, antes de Patraix i a partir d'ara, pues, bueno, nosaltres sempre hem tingut curiositat per saber com funciona no només la música dalt de l'escenari, sinó també a nivell burocràtic i a nivell de la indústria. I al final, aquesta curiositat ens va fer adquirir uns coneixements que volíem posar en pràctica, no? I que millor manera que crear el nostre propi segell discogràfic. Això va ser en 2017, vam editar un disc, i l'any següent, en 2018, vam editar el nostre segon disc, que és un disc de Novembre Elèctric, que és la banda del teclista Gerai. El disc va ser Quarmin Band, va ser molt ben rebut per la crítica, va guanyar premis Carles Santos a millor disc de pop, bueno, al final, una sèrie de coses que es van impulsar a dir, bueno, pues este projecte, potser el podem seguir continuant avant, no? I la primera gran explosió ha sigut este 2019, on hem editat 10 discos, hem ajudat a molts grups, som una família, a tirar endavant, no? I la feina un poc que fem pues, consisteix bàsicament en planificar tot el que seria la gravació i els temps d'estrena de l'àlbum, intentar ficar en contacte a diferents professionals, empreses de comunicació, per poder dur a terme l'estrena de la millor manera possible. I després, en altres grups, treballem ja el que seria l'estrena i el que seria la representació, no? El management, per aconseguir actuacions i poder moure-ho allà on ens interessa per poder arribar al públic. Al final fem una gestió integral dels grups que decidim, dels projectes en els que creiem, que bueno, normalment compleixen una sèrie de requisits que per a nosaltres són imprescindibles, no? Que és fer música honesta en l'àmbit del pop-rock i, bueno, solem treballar sobretot en projectes que són made in València, no? Són valencians.
Perdona, Cesc, que el talle és... un criteri és ser pop-rock, veritat?
Sí, bueno, estem oberts, és el criteri, però sí serien les músiques de pop. Diríem que ens movem en la sonoritat pop.
És per a tots aquells que, grups que vulguin escoltar i vulguin enviar alguna maqueta, suposa que serà així el funcionament, no? Enviar sí, alguna maqueta seua a vosaltres o...
Nosaltres treballem molt, també anem a molts concerts, estem molt atents a el que passa dins de l'escena i bueno, quan veiem projectes que ixen i que veiem que tenen ganes d'anar un pas endavant i de dedicar-se professionalment o intentar-ho, doncs, bueno, ens interessem per ells, els comentem com treballem nosaltres, si els interessaria. I després també, òbviament, rebem propostes. Òbviament, hem d'anar molt en peus de plom perquè no podem... Nosaltres sempre volem dedicar-nos poquet a poquet i dedicar-li tot l'amor i estima a una proposta perquè tot i aquest amor i estima que dediquem a aquesta proposta no la podem dedicar a altres, no? I clar, tampoc podem saturar-nos. No? Llavors treballem poquet a poquet sense agobiar-nos i anem sent molt selectes les propostes que agafem i les ajudem a tirar endavant els seus projectes.
Què penses de... Vosaltres que esteu en respecte a això, de les grans discogràfiques, del maltratament que tenen els músics, bàsicament, perquè jo trobo que són com utilitzen els músics i després es llancen per la borda quan no els deixen els números, i de la pirateria i del cànon digital.
Bueno, pues en quant a les grans discogràfiques, el gran problema que tenim així és que a dia d'avui les grans discogràfiques ja no tenen sentit. Antes tenia sentit que una discogràfica gran apostarà per tu, ficarà diners i et farà un disc de qualitat i, per tant, per el fet de fer un disc de qualitat, ella voldria un retorn. És un negoci lícit que tu acceptes i firmes un contracte per una sèrie d'anys i una sèrie de discos. I ells t'ajuden les campanyes de màrqueting, t'ajuden... La realitat d'ara és que això cada volta ho fan menys, no? I cada volta agarren projectes que estan més fets i que tenen més potencial, no? de funcionar o que ja porten molts anys funcionant. Entonces, jo, per exemple, no rebuig a tindre contacte amb grans discogràfiques perquè pot ser molt interessant en certs moments del projecte, però sempre amb molta mesura. I sempre tenim tu, com diríem, la sartén per el mànec, en el sentit de que tu acudeixes a una gran discogràfica perquè la gran discogràfica li interesses, no perquè a tu t'interessa la gran discogràfica, que també, no? Però, és a dir, si tu vas en un projecte fet i conegut i dius, vale, vas a signar la distribució del meu últim disc, només la distribució, amb Warner. Per què? Perquè ell m'ofereix pagar-me totes les còpies dels discos i perquè me les distribueix en totes les tendes d'Espanya i me fa una campanya de publicitat. Vale, si tot això queda blanc sobre negre en un contracte, me pot arribar a interessar. Però clavar-me en contractes de l'estil de 5 anys, 3 discos, es vas a fer quan jo te diga, de la manera que te diga, ojo, perquè pot arruïnar moltes carreres o pot saturar a molts músics que potser no estan preparats per a entrar en aquest món. No tens ni que anar molt de compte. Jo sempre soc partidari de anem a fer-nos-ho nosaltres, anem a anar creixent i si creixem tant que hi ha l'oportunitat de fer sinergies, ja les farem. Però a posteriori i parlant de tu a tu, no? Mm-hmm. Ara el món en el que vivim permet que jo des de ma casa pugui gravar-me un disc, com aquell que dir, en una qualitat molt decent i el pugui distribuir al món, no? Entonces, tenim aquesta oportunitat, aprofitem-la. En quant a la... Pues a la pirateria, jo a dia d'avui, més que treballe d'això, vull dir, al final jo, en primària d'hivern, és part de la meva font d'ingressos, no t'ho vaig enganyar, i em dedico professionalment, no només a això, però quasi a això, exclusivament. Els grups necessitem viure de l'esforç d'ingressos de tot despatx. No? I la venda de discos o l'escolta de discos en plataformes de distribució digital són imprescindibles per al retorn que rebem nosaltres els músics, no? Òbviament, plataformes com Spotify, que per exemple és on més música es consumeix, o YouTube, el pagament, el retorn que hi ha als músics no és molt elevat si no tens una gran quantitat d'escoltes, això és real, i potser tindria que reconsiderar-se la manera que es reparteix, no?, el pastís de la publicitat, però jo crec que és necessari. Al final, consumir música de manera legal i més a dia d'avui que hi ha molts instruments, moltes maneres de fer-ho, i comprar discos per a mi és fonamental. De fet, jo és el que faig. Tinc el meu Spotify Premium, compro discos físics sempre que puc, pague per les escoltes sempre que puc, i sé que, com ara jo estic clavat dins, sé que estic ajudant d'alguna forma, òbviament, a grans empreses també, i a grans distribuïdores i a grans comissionistes, que això és un fet que hauria de desaparèixer, però també al músic, no? Òbviament, al músic el que li reporta és molt poquet, però després ja també hi ha mecanismes per a sortejar aquestes grans distribuïdores. Per exemple, nosaltres en l'últim disc de Tardor el que vam fer és, antes de treure la distribució digital del disc, vam ficar el disc a la venda a la nostra pàgina web. Canal directe, ingressos directes, sense intermediaris, públic, banda. I ens va servir per a recaptar molts diners. Al final tu enviaves un disc a casa, tot perfecte, sense intermediaris. Doncs bueno, hi ha sistemes que es poden utilitzar per evitar certs tipus d'intermediaris també, no? Hi ha que estar ahí. I després, en quant al cànon digital, és necessari. Al final, jo puc no estar molt, molt a favor de com funciona la Societat General d'Autors i Editors, l'SGAE. Puc no estar molt d'acord del funcionament, però la realitat és que si no hi ets, els autors no cobren una part que els correspon. Entonces, en aquest aspecte, pues, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que reclamar els teus drets, no? Perquè al final, si una cançó te la col·loquen en un mitjà de comunicació o te la col·loquen en un anunci i això genera uns diners, és perfectament normal que la música que ha format part d'això reba un retorn. A partir d'ahí, llibertat absoluta, òbviament, d'utilització de músiques en moments concrets i tal, però sobretot quan hi ha fins lucratius, és imprescindible que el músic també cobre per fer el que fa, no? I a partir d'ahí, doncs, els cànons digitals són importants, sempre que jo sempre insistís que hi hagi un retorn real al músic, no? Perquè al final que no es perden un núvol d'intermediaris i al músic li arriben les molles, no? Que és el que un poc ens passa, no? Com no estem molt organitzats, en la indústria musical hem deixat que els intermediaris siguin els grans beneficiats. Les grans discogràfiques, les grans editorials, les grans empreses de management són els que s'emporten el gruix del pastís i després el músic s'emporta les molles, no? I el sistema està ben establert, però el que hi ha que establir és revertir un poc els rols, no? Al final, sense un autor, sense un creador, ningú de tots aquests escalafons i comissionistes guanyaria diners. Entonces, això hi ha que denunciar-ho i que quede clar i que la remuneració siga justa. Hem
eixit amb molta pressa de casa, tu dius sempre anem ofegats. Jo penso són els 30 graus de València i l'exigència de la modernitat. Vas com d'un per l'albereda, com si corregueres alemans. Et confesse que després de tres voltes no t'ho he dit, però m'he marejat. Has aparcat en un lloc solitari, escenari de reunions il·legals. Jo amb el mareig i la suor a les galtes, tu més calmada per la puntualitat. Llavors la multitud hem accedit a la carpa on fan la funció equilibristes i mags. No sé per què amb la primera acrobàcia he sentit ganes de plorar. Pot ser serà un dia digne de recordar i quan passen els anys no l'haurem oblidat. Pot ser serà un dia digne de recordar i quan passen els anys no l'haurem oblidat. Hem eixit amb un somriure a la cara, jo deixe caure un que bonica estàs. Tu m'has respost amb la teua elegància, hem de vindre més al cabanyal i festegem allà on feien el gel fins que la nit ens ha vingut a buscar. En la foscor del pàrquing solitari ens refugiem en la intimitat.
Trobes que a nivell de València o a nivell del País Valencià n'hi ha un bon circuit per a que capien tots aquells que vulguin cantar?
Sí i no. Hi ha un circuit interessant i que ens ha ajudat molt i ens ha ajudat a bandes com Tardor, però jo el que trobo és que el que no hi ha és suficient públic. Crec que ens falta molt de temps per ensenyar al públic que la música en directe és interessant, no? Hi ha molta gent que consumeix la música en directe, però també hi ha molta gent que la consumeix de manera, al meu parer, inadequada, no? Per exemple, acudint a grans macrofestivals on la música quasi que passa a un segon pla, no? El que importa és la festa, el passar-ho bé, que està molt bé, que òbviament està bé, no dic que no tingui d'existir, però sí que és que falta una consciència, una cultura de suport a la música per se, no? Escoltar música en concerts, en sales, anar als teatres, anar a estar, no? I el circuit és molt limitat, aquest aspecte a nivell de públic. I jo crec que és en el que hem de fer esforç tots, és en aconseguir enganxar a la gent, a que consumisca concerts de pagament, a que vinga a les sales a veure concerts, a que es desacostume una mica de que la música és gratuïta, que està molt bé, que està superbé i que és necessari, però el problema que tenim, per exemple, en l'escena de música en valencià és que ens hem acostumat molt a dependre de les administracions dels ajuntaments, per exemple. Entonces, un ajuntament actua com a promotor, paga una nit de rock i la gent està acostumada en festes a veure aquest concert públic, que està superbé, que és necessari, però després aquest grup intenta eixir d'aquest circuit i es troba que la gent no vol anar als concerts perquè està acostumat a veure-los de manera gratuïta. I ahí sí que pot ser que hi ha un problema, saps?
Com més podria derribar aquesta barrera que per al que el públic pugui anar? Quina solució o solucions podria aportar Cesc Domènech a aquesta dificultat que la gent vagi...
Primer de tot, fer família i crear un circuit. Això és fonamental, no? És una de les coses que portem estos anys donant-li moltes voltes a... S'ha de generar aquest caldo de cultiu de, per exemple, en el cas del pop-rock, no? del circuit valencià de pop-rock, no? que es formi ahir un caldo de cultiu que entre tots els grups, les bandes que estan sortint, ens ajudem i es creeix les ganes de... Entre nosaltres ens suportem i això fa que els cercles d'influència o arribar a públic es fa més gran. No? I al final, així és com es crea una història, es crea un caldo de cultiu que a lo millor mai explota, però que té més possibilitats d'explotar, no? I que arriba més gent. I, pues, bueno, com va passar en Barcelona a finals en els anys 2000, 2000 i llargs, quan grups com Love of Lesbian, Sidoní, tot això del món indie, pues, tocaven una escena catalana barcelonesa molt underground i van anar fent colles, va generar algo i de repent, pum, va petar a nivell de tot l'estat espanyol, no? I a dia d'avui, mireu com estan, òbviament, salvar les distàncies, però jo crec que això és un poc el camí a seguir, no? Crear una escena i aquesta escena es vaig fent forta i d'ahir vaig a créixer.
La salut musical valenciana, com la veus tu a gran ras respecte del vostre estil pop-rock, però respecte d'altres estils, com veus la salut musical valencià?
Bé, hi ha molts projectes que no poden aguantar, òbviament, però sí que és veritat que hi ha un nutrit grup de projectes valencians que estan fent gires en tot l'estat espanyol, que estan fent gires així i que estan encaminant-se o estan dins de la professionalitat, no? I dona molt de goig veure que un gran número de bandes està... Al final tenim una cantera molt bona, sí, hi ha gent de molts estils i amb moltes ganes, no? I crec que hi ha grups punters en aquest aspecte que són molt respectats i que en una espenteta més poden aconseguir coses molt, molt xules i molt importants. I jo tinc la sensació que l'època que estic vivint, que estem vivint ara mateix, dintre de 10 anys, 8 anys, algun que altre projecte, no dic el nostre, sinó algun dels projectes en els quals estem en contacte, estem tal, pot ser que tinga l'oportunitat de donar un pas més enllà, no? I ho podrem veure.
Espero que hagis estat a gust en l'entrevista, espero que hagin tratat tots els punts. Trobes que vulguis anotar alguna cosa, algun missatge al teu públic, al vostre públic, o per enganxar alguna persona més que vulgui saber alguna cosa més de Tardor? Voldries dir on pot trobar informació vostra, resultats o...
Res, mira, simplement, primer dir que he estat molt a gust, que moltes gràcies per convidar-nos i que us animem a que continueu fent el que feu i que us vagi molt bé. I després, a Tardor el podeu trobar fàcilment buscant en les xarxes socials. Som Tardor al Facebook, Tardor a l'Instagram, Tardor al Twitter, Tardor a Spotify. La nostra web és tardorvls.com. Ens podeu trobar en qualsevol tenda de discos, ens podeu trobar en la nostra pàgina web i en tots els canals de distribució de música que conegueu i totes les xarxes socials. I allà estem, no? I estarem encantats de rebre-vos i que ens escolteu perquè al final és el que fem a nosaltres ens agrada molt i crec que pot agradar a molta gent.
Convidar als vostres grups, als del segell discogràfic, a passar per aquests micros també per a fer la promoció que vulguin fer. Tenen els micros i les portes de UPB Ràdio obertes. Moltes gràcies, Cesc Domènech, per la teua atenció. Moltes gràcies a tots els oients de UPB Ràdio. Es veiem, es escoltem el pròxim programa. Salut i música.
Tu eres la llum incondicional. Jo sóc la nau que va seguint el far. Eres com la melodia que no puc parar de cantar. Eres una sinfonia, un dia assolellat. Tu eres la llum incondicional. Jo sóc un jove molt afortunat. Eres com la melodia que no puc parar de cantar. Eres una sinfonia, la raó més essencial. Eres tan bonica, només amb el teu caminar alegres el meu dia. No et puc parar de mirar-me, borrones la vida, m'aborrones la vida. Pot semblar mentida si et dic que em podria quedar aixina de per vida. Creuràs que estic exagerant, però no et mentiria. Mai et mentiria. Tu eres la llum incondicional. Jo sóc la nau que va seguint el far. Eres com la melodia que no puc parar de cantar. Eres una sinfonia, la raó més essencial. Però és que estàs tan bonica mentre cantes eixa cançó que et va marcar un dia. T'eleves sobre els nostres caps i et menges la vida. Et menges la vida i entenc de seguida. Jo no puc participar perquè ho trencaria. Només en certes ocasions la sort ens premia. I ara em premia. Tu eres la llum incondicional.